Pues buenas tardes y lo que les he dicho, lo primero pedirles disculpas porque, bueno, pues por motivos de lo que les he explicado de estas fiestas patronales que vienen en estos momentos, pues bueno, nos ha costado un poquito más y de aparcar y eso ha dificultado. Pues nada, bienvenidos a una nueva entrega de Conferencias Blancas. Dar también la bienvenida a la gente que nos sigue por medio del canal UNED. Y bueno, antes de nada, dar también las gracias a nuestros ponentes por haber aceptado, que luego les pasaré a representar, el profesor Leonardo Montenis, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde, don Santiago Villanueva también por estar con nosotros, y Juan Soler, muchísimas gracias por haber aceptado, ¿no?, esta nueva conferencia. También quiero dar las gracias a nuestra regidora y a toda la corporación municipal por apoyar este proyecto que hace posible, bueno, pues que llevemos 7 años ya, cumplimos este pasado mes de abril 7 años y bueno, pues mientras ustedes quieran aquí estaremos y porque así debe de ser, ¿no? También a la Diputación de Castellón, porque también pues gracias a ellos y gracias al patronato que hace posible que hoy tengamos esta universidad aquí en Villarreal, en nuestro municipio, y que bueno, pues que el aula de filosofía, que es la que coordina esta actividad, pues también aquí nos hemos dado, ¿no?, querido compañero. Y cómo no, a nuestra directora, yo siempre lo digo y en todas las conferencias, porque si detrás de todo un proyecto no hay una dirección que así lo apoye, pues se hace difícil, y la verdad es que el apoyo de la directora es total desde el minuto uno. Eso junto a nuestros profesores, hoy hay uno de los fundadores de este ciclo, que es don Enrique Gil, pero junto a él pues están los diferentes padres, ¿no?, que siempre hemos puesto, como Carlos Fradejas, y quien está con nosotros, y don Amador Antón, pues hacen posible que este 7º aniversario pues también se haya cumplido de aquel nacimiento, ¿no?, en aquel momento. Que aparte tiene algo de ¿no?, podríamos hacer una analogía, ¿verdad, don Enrique? Y también a los tutores, al personal tanto administrativo como técnico, porque algo que sí que hemos conseguido ha sido cuando empezamos, pues bueno, con una conferencia, y a día de hoy, pues gracias a la retransmisión en directo, podemos llegar a muchísimos más hogares, a muchísimos más estudiantes y a muchísimas más personas que están, bueno, por medio del canal UNED, pues viendo este ciclo de conferencias desde cualquier parte de España y del mundo, porque se retransmite a nivel de Internet. Y sobre todo, como he dicho a ustedes, claro, hacer una conferencia sin que haya alguien que quiera escucharla es muy complicado, y yo no me canso nunca de darle las gracias, porque al final la filosofía no deja de ser una dialéctica continuada, es decir, es un interrogante, ¿no? Es un interrogante que todos nos hacemos, y aparte que el ser humano, de alguna manera, y hay que reclamarlo en ese espíritu crítico, que ahora parece estar tan denostado, ¿no? Nos quieren, parece que de alguna manera se nos suelen decir que somos seres cosificados, en tanto seres consumistas, y parece que ese espíritu crítico, ese por qué estamos aquí, o si esto está bien o está mal, parece que no está de moda, ¿no? La aceleración de los tiempos, la inmediatez, ¿no?, la avidez de novedades, como dice el filósofo argentino José Pablo Feynman, pues parece que nos lleva, ¿no?, a no tener tiempo muchas veces de pararnos. Bueno, también quiero agradecer a todos los medios de comunicación que nos siguen, porque ellos de alguna manera también son el altavoz, muchos de ustedes también, pues también saben que nosotros hacemos este ciclo por ello. Bueno, este curso, al iniciarlo, nos propusimos que era un curso que íbamos a tratar aspectos sociales. De hecho, si nos han ido siguiendo durante el curso, empezamos con la ley de dependencia, hemos hablado sobre pensiones, que estuvo el profesor Villanova con nosotros, hemos hablado sobre los adolescentes, sobre los jóvenes, sobre muchos de aquellos aspectos, sobre feminismo, la última que hicimos sobre la mediación, muchos aspectos que nos tocan más en la estructura más social, ¿no? Pero yo creo que la efeméride, y así lo valoramos, merecía la pena, ¿no?, de hacer un inciso, de hacer un parón, y de que nosotros de alguna manera también nos hiciéramos eco de algo que en un momento dado pues marcó un antes y un después. Como dice André Glusman, uno de los filósofos de referencia de aquel momento, todos de alguna manera, directa o indirectamente, somos hijos de mayo del 68, ¿no? Mayo del 68 marca un antes y un después. se hizo o no se hizo, como dicen algunos autores, está todo por hacer, pero si está todo por hacer es porque algo se propuso que se hiciera, ¿no? Con aquel momento, ¿no? Aquella Europa o aquel Occidente, pues no se estaba de acuerdo. Era un Occidente en aquel momento de que tanto los movimientos juveniles como el movimiento obrero, cuando se unió a las manifestaciones en Francia, pues demandaban un cambio de sociedad, un cambio de relaciones laborales, un cambio de relaciones sociales, una mayor libertad a nivel sexual, y de alguna manera aquello sí que creó como una serie de derechos que a día de hoy están. Hoy tenemos otra serie de problemas, ¿no?, que eso también los analizaremos. Bueno, eslóganes como prohibido, prohibir, seamos realistas, pidamos lo imposible, bajo los adoquines, la playa, o esto nos concierne a todos, ¿no? De alguna manera siempre apelan a un espíritu colectivo. Preparando la conferencia, ha habido un libro que se repetía y de hecho lo compré, que es este, les recomiendo. Esto es una conversación que hay entre un padre y un hijo. André Glusman, como les decía, fue uno de los filósofos de referencia en aquel momento, y es una conversación que tiene con su hijo, que es del año 78, si no creo, por lo tanto es de 10 años después, que él es periodista. Es una conversación que tienen entre ellos, qué queda, ¿no?, de aquel mayo del 68. Y bueno, de alguna manera, Glusman murió en el año, el padre murió en el año 2015, y él ahora ha hecho una reedición ahora en el 2018, justamente para el 50 aniversario. Claro, él le hablaba de que entonces su padre le decía que tenían que pelear por poder respirar, ¿no?, por poder luchar para romper con unas cadenas que de alguna manera les se sentían sujetados. Ahora, Rafael dice que en esta sociedad, y recogiendo un poco las palabras de Bauman, tan atomizada, parece que tendremos que rehacer esas cadenas para poder encontrar puntos de colectividad, ¿no? Parece algo así, ¿no? Cuesta ver esas luchas. Si ustedes se dan cuenta, las últimas manifestaciones, sí que hay grupos jóvenes, pero las últimas, las que han dado más que hablar en los medios de comunicación, si ustedes se dan cuenta, son de pensionistas. También la huelga feminista ha marcado un hito, pero de alguna manera a los jóvenes nos cuesta volver a ese espíritu, ¿no? Y éramos un poco esa alma. En este libro se recoge un poco esas reflexiones, yo les animo encarecidamente a eso. Y nosotros, claro, ¿qué nos preguntábamos ahora? Bueno, después de 50 años, si el mayo del 68, para aquellos que lo hemos vivido, que somos hijos, pero hijos de verdad, porque no estuvimos en aquel momento, todavía es una utopía o no es una utopía, como nos decía el profesor Montonis, que decía Marcuse, ¿no? La utopía ha desaparecido, ¿no? Algo así. Ahora lo veremos, ¿no? Bueno, veremos si eso es así o no. También ver el contexto donde se da aquel mayo del 68, por eso el profesor Vilanova nos acompaña, porque era muy importante, no solamente es el mayo francés, que un poco nos ha quedado, está la primavera de Praga, está las manifestaciones en México, si recuerdan aquella revuelta sangrienta en la Plaza de las Tres Culturas, si no recuerdo mal, estaban también las manifestaciones antibélicas contra la guerra de Vietnam en Estados Unidos. Bueno, había un caldo de cultivo que hacía posible que aquello, bueno, de alguna manera tomara. Sí que es verdad que Francia, como en ese psicodrama, ¿no?, que dicen algunos analistas, se lleva el acento mayor, pero bueno, y esa es la pregunta que nos hacemos. Entonces, también queremos saber, y eso les pedimos, qué importancia tuvo la filosofía, por eso está el profesor Montonis aquí con nosotros, y también qué pasaba en España, ¿no? ¿Qué pasaba en aquella España? Entonces yo tengo que agradecer mucho también que Juan Soler haya aceptado la invitación para que nos cuente un poco esa vivencia de cómo se vivía aquel mayo del 68 en nuestra España, ¿no? Bueno, les paso a presentar. Don Juan Soler es periodista, ha sido director de la COPE, ha estado en el Consejo de Administración de COPE España, es también columnista en Levante y, bueno, director también de varias televisiones que ha puesto en marcha. Por otro lado tenemos a don Leonardo Montonils, es ingeniero de caminos del Estado, doctor de filosofía por la UNED y profesor tutor del Centro Asociado de la UNED de Villarreal. Y también tenemos a don Santiago Vilanova. Don Santiago Vilanova es catedrático de geografía e Historia. Ha colaborado en el Seminario sobre Estudios de la Población del País Valencià, la Universidad Jaume I, colaborador de habitual de la revista Font, coordinador de jornadas de economía y sociedad que se celebran a Vila-real, Operació Cultural, ¿vale? También es profesor senior del nostre centre, y bueno, y un colaborador habitual tant en conferències, tant en el programa de ràdio també que fem de conferències blanques, com també en la revista. Així que, bueno, jo donar-li les gràcies per haver acceptat, i en un primer moment la primera paraula la tindrà Santiago Vilanova, tindran 20 minuts cadascú i després obrirem un debat. Després el professor Monzonís i per últim don Juan Soler. Pues no res, li passeu vostè la paraula.
Li parlaré sense micro, si voleu.
No.
El micro, sí?
No, és que si no, no s'agarra la senyal.
Bé, bona vesprada per haver vingut. Gràcies, perquè estem en unes dates un poc complicades i m'ajustaré als 20 minuts. Són 7:25, a les 8 menys quart i hauré acabat. En primer lloc, un pensament, diguem, més o menys significatiu. Els processos socials i històrics són molt complexos, molt complexos, i de vegades contradictoris. És a dir, jo sí mantindré una tesi que és poc ortodoxa, perquè jo sóc poc ortodoxe. Però, per exemple, per entendre-nos, així, en esta cadira d'ací, on està el senyor Soler, si ha estat una de les intel·lectuals més importants del món en este moment, que és la americana Susan George. Va estar parlant sobre el TTIP. Sabeu qui se l'ha carregat, el TTIP? O qui està a punt de carregar-se'l? Donald Trump. Cuidao, eh? Ja sé que és per motius distints i tot el que vulgueu, però Susan George al costat de Donald Trump fa reflexionar, eh? Això ho fa reflexionar. En segon lloc, jo plantejaré en tres qüestions, en tres parts molt bàsiques, el que és el context de l'època, perquè si no, no s'entendrà tot el conjunt. En primer lloc, una introducció. En quin món ens trobem? A meitat de la dècada dels 60, ens trobem en un món de guerra freda. Això és el primer de tot, eh? És el llibre de Josep Fontana, Por el bien de l'imperio. Poder, i l'altre està comandat per la URSS, pura i dura, encara que Brezhnev sembla que sigui un progressista, no. Milions i mig és més que aquests partits que guanya el Barça, eh? Molt més, eh? I segon qüestió, estem en un moment, en la dècada dels 60, en què el creixement econòmic és espectacular, en Europa me refereix. La dècada dels 50 ha sigut més tranquil·leta, però és que en els 60 creix fins i tot el règim de Franco, és l'època dels 600 i de les televisions. Me recordo que vaig plorar quan mon pare va comprar un televisor allà per l'any 68 o 69. És a dir, és l'època del gran consumisme, especialment en Alemanya i França, no? Bé, això té una importància fonamental. Estan creixent les classes mitjanes i les classes mitjanes estan enviant els seus fills a les universitats. Me seguiu, no? Perquè això és una revolta dels fills de les classes mitjanes. I això serà una qüestió que plantejaré al final. Revolta o revolució? Per als historiadors, això és un concepte, el concepte de revolució, molt restrictiu. Jo lamento no estar d'acord en el professor Fontana, que per mi és El meu líder, el meu líder són dos. Cristóbal Montoro, que me paga la pensió a final de mes, i Josep Fontana. Bé, la qüestió, una broma, clar. La qüestió és que aquest creixement de les classes mitjanes va tindre unes repercussions fonamentals perquè va a significar la consolidació del capitalisme. En aquell moment ja comença a ser molt clar que el capitalisme com a sistema és molt més eficient que el socialisme efectiu que n'hi ha. I a més, se creix d'una forma que se reparteix, diguem, menys injustament que ara la riquesa. Voldria matisar-ho molt. És a dir, si vosaltres llegiu a Piketty, si llegiu a Piketty, n'hi ha una distribució un poc millor en la dècada dels 60, les classes dominants, no?, i les classes assalariades, que n'hi ha ara. És així, és. Ell ho demostra, és a dir, ara és un dels moments més injustos, que lògicament començarà a partir de 1980 en Thatcher i Reagan, no? És a dir, quin motiu n'hi ha per a que aquests estudiants se revolten si són, i la riquesa, no estic parlant d'Europa Occidental, no estic parlant del Tercer Món, ni estic parlant dels Estats Units, que duen una altra dinàmica. Per un altre costat, el detonant de tot serà Vietnam. Atenció, perquè en Vietnam diguem les classes intel·lectuals o les classes il·lustrades europees, especialment franceses, veuen que allí hi ha que estar al costat dels que resisteixen, del Vietcong, no? I en 1966, a França mateix, Sartre, és un dels creadors, crea el que es diu el Comitè Vietnam Nacional, que estarà després en l'origen de lo que són les revoltes de la França del 68. Per un altre costat, a l'altre costat, el teló d'acer, aquells països, aquells, que tenen més consciència nacional, bàsicament els hongaresos i els txecs, són els que primer es revolten contra el domini d'una potència exterior, que és la URSS. En 1956 els hongaresos ixen estomacats i en 1968 Dubček, que fa així un poquet del gallito, i ja estomacat. Però des del meu punt de vista, i històricament és molt més important el que passa a Txecoslovàquia l'any 68 que el que passa a França. El que passa és que els francesos, perdoneu si algú és o d'origen francès, com tu, o molt francòfon, els francesos tenen una cosa que és fabulosa, que és la mise en valeur. Ells saben vendre el seu. Saben vendre el seu. Cuidado, això no és així, Hi ha molt més morts a Mèxic que a París. Atenció, el que passa és que, clar, París és mucho París. París bien vale una missa. I dos i tres. I ho saben vendre i tal, però després parlarem d'aquestes conseqüències quines han sigut, no? Ja dic que aquesta era una intervenció poc ortodoxa, la meva. La cronologia. No, la cronologia ja hem començat per 1966, quan Sartre crea el Comitè Vietnam Nacional, bueno, Sartre i altres intel·lectuals. Però jo m'havia fet així, sí que procuraré no entretindre molt. Entre el 18 i el 21 de març de 1968 hi han tres jornades de lluita a la universitat, el 22 de març els estudiants ocupen a la Universitat de Nanterre, que està a les afores de París, els edificis administratius. Això és l'origen del que s'anomenarà el moviment 22 de març, que és un dels capdavanters de tota la moguda de París. I un dels seus líders és un estudiant d'origen alemà, de fet no té la nacionalitat francesa, que li diuen Daniel Cohn-Bendit. Ara bé, Daniel Rojo, que després serà eurodiputat, etc. No? Ara bé, hi ha que tindre en compte, i això ho veurem després, que per als francesos de l'època, un tio d'origen alemà, quieto parao, sustito. Jo vaig estar l'any 71 en la zona de Normandia, a prop de Caen. Bueno, quan a la gent major d'aquesta zona de Normandia, bueno, Caen està a uns 60 quilòmetres, crec que menys, de Arromanches, que és la platja Omaha Beach on desembarquen els nord-americans, no? Quan a un home major d'aquesta zona de Normandia li dies... Ai, que m'ha dit això? Gràcies. És una qüestió... qüestions, avantatges de tindre secretària. Quan a un home major de Normandia li dies la paraula Deutschland, saps, els pèls li se posaven de punta, perquè allò ho havien deixat com la palma de la mà. Això que té que veure en Daniel Convendit? Ah, cuidao, França per als francesos, eh? Que ixe siga el líder, ja veureu els resultats de les eleccions del 30 de juny del 68. Dit això, la cosa... Jo és que no sou m'ha deixat així, estan així les ulleres. M'has donat les teves, ja sou burro. Bueno, és igual. La cosa va complicant-se, eh? Va complicant-se perquè cada acció que fan els estudiants, i que a més és, i són accions, diguem, molt... molt vistoses, molt punyents, perquè ells prontes des de Nanterre se'n passen al barri llatí de París, no? És contestat d'una forma brutal per les autoritats universitàries primer i després per la policia. Sempre en molt de tacte, eh? I ha que tenir en compte que al final de tots els moviments a França hauran mort 4 persones. 4 persones comparat amb la malesa que és Mèxic és espectacular, eh? Vull dir, el de Mèxic va ser brutal. Bé, la qüestió és que, una anècdota, per dir-ho, això va pujant de tono, va pujant de tono, el 2 de maig, bueno, el 4 d'abril del 68 va ser assassinat Martin Luther King, i en Memphis, i això va produir disturbis entre tota la comunitat negra i en moltes universitats nord-americanes que portaven ja amb un tot temps en la marxeta que era xina guapa, sobretot a Califòrnia, no? Bé, la qüestió és que el 2 de maig, el degà de Nanterre, ja fartet del grup d'alborotaors de Daniel Convendit, porta els líders estudiantils davant d'un comitè de disciplina. Això remou tot el tema i, tenint en compte que el 10 de maig s'iniciaven a París les converses Estats Units-Nord-Vietnamites per veure si s'arribava a un primer acord de pau, que després no se va arribar, i per tant la premsa de tot el món estava pendent en París i podia arribar a fer-se ressò del que estava passant, els estudiants decideixen traslladar tot el moviment a la Sorbona, i ocupen la Sorbona. Clar, la Sorbona és desallotjar un parell de vegades per la policia d'una forma brutal i comencen a aparèixer barricades en els carrers de París. La qüestió és que el 13 de maig els sindicats i els estudiants convoquen una vaga general. No està convocat com a tal com a vaga general revolucionària, però aquesta vaga general estava convocada en principi per un dia, el que passa és que se va anar allargant, va durar diverses setmanes. De fet, com a anècdota, el dia que Raymond canta en la Facultat de Polítiques de la Complutense, que és el dia 18 de maig, i aquest dia el Folli Berger està de vaga. Ojo, estem parlant del Folli Berger, la primera sala de festes del París de l'època. Havia parat tot Cristo. M'explica o no? Bé, el 21 de maig del 68, les autoritats franceses, amb l'excusa de que, com ben dit, no té nacionalitat francesa, expulsen el líder estudiantil de França, l'envien. I això encara remou més els ànims. El 22 de maig, les organitzacions estudiantils convoquen una manifestació contra l'expulsió de Convendit. Però atenció, en aquest moment la CGT i els comunistes opten per quedar-se al marge d'aquesta manifestació. És a dir, es comencen a haver dissensions entre el moviment estudiantil, que tenia com a reivindicació màxima les universitats per als universitaris, i que ells mateixos llançaven el lema les fàbriques per als obrers, és a dir, pensaven que havia de ser l'aliança entre universitaris i obrers, una opció, diguem, marxista clàssica, la que anava a portar a terme la revolució. I este moment és molt important, 22 de maig, CGT i comunistes s'oposen. Això, per a mi, significa, i per a tots els analistes, el principi de la fi dels moviments de maig. El 28 de maig, el primer ministre era Georges Pompidou i el cap d'estat era el general de Gaulle, no? un home major ja en aquella època, però un heroi de la Segona Guerra Mundial, no? Que havia mantès la resistència i que s'havia exiliat i que tenia prou de prestigi. Bé, el Georges Pompidou, dic, el dia 28 de maig, fa dimitir el seu ministre d'Educació, que és un intel·lectual dels més importants de la França a la segona meitat del segle XX, que no sé si el coneixeu, té un llibre que es diu La societat de la confiança, que hi ha que llegir sí o sí, que és Alain Peyrefitte. Alain Peyrefitte. És un cas curiós, perquè comparat amb la situació que tenim ara, és un home que està més a l'esquerra de Zapatero, per exemple, no? És a dir, un socialdemòcrata clàssic, no? Però l'acusava de no haver-se aclarit en el tema de com s'havia dut les relacions dels estudiants i el fa fora i ell mateix se fa càrrec de la cartera d'educació. Bé, el dia 30 de maig, el govern espanyol, i no insistiré molt perquè Joan suposa que voldrà parlar, tanca per 2 mesos el periòdic Madrid, que era un dels periòdics liberals de l'Espanya a l'època. I per què el tanca? Pues el tanca per un article del seu director, Rafael Calvo Serer, que entre altres coses dia "Retirarse a tiempo". Això era el títol de l'editorial. Diu, si estamos o no en los comienzos, analitzant el tema francès, diu este, si estamos o no en los comienzos de una nueva revolución francesa, el tiempo lo dirá. Pero lo que ha quedado claro es la incompatibilidad de un gobierno personal y autoritario con las estructuras de la sociedad industrial y con la mentalidad democrática de nuestra época en el contexto del mundo libre. Y día más avant, triste sino el de los gobernantes que se hacen viejos en el poder. Está clarísimo a quién se refería. Digo, vosotros están callados. 2 mesos. Digo, 2 mesos, pasen 2 mesos. No, ahora un altre any. Perquè el franquisme anava així, no? Pues, lo que tenia el franquisme, no? Que feia lo que li donava la gana. Bé, la qüestió és que la cosa segueix enverinant-se, no s'acabarà ràpidament els moviments de maig, però primer hi ha un amago de gol, de dur a terme un referèndum per veure si ell se manté en el poder o no, al final opta per no fer-lo i convoca eleccions legislatives per al 23 en primera volta i per al 30 de juny en segona volta. I jo vull llegir-vos els resultats d'aquestes eleccions perquè vegeu, i trataré d'acabar antes de 5 minuts, perquè vegeu com és França. França és un país enormement conservador, basat en un repartiment de l'estructura agrària, bàsicament. Ja, els historiadors comparem el model anglès d'en classes amb el model francès de xicoteta propietat, enormement conservador. I una cosa és París i una altra cosa és França. Per això vos dia antes lo de convendi. Què vol dir això? De que un alemà vinga així a donar-nos lliçons. Els resultats de les eleccions són els següents. Primer, el partit que guanya és la Unió per la Defensa de la República, el de Gaulle, que trau 294 diputats. 294. El segon és la Federació de l'Esquerra Democràtica i Socialista, comandada per un personatge curiós, no? Que li diuen François Mitterrand, i el tercer és el Partit Comunista, que trau 34 diputats. Què vol dir això? Un triomf aclaparador de la dreta, de la dreta en França. Ara bé, jo vos he repartit, i el que no el tinga, per favor que m'ho diga i veges si no el té, li dones, jo vos he repartit una poesia de Pier Paolo Pasolini, perquè a mi no me dona temps d'explicar-ho tot, però vull dir-vos que a finals del 67 36 universitats italianes estaven en peu de guerra. Cuidao, que la broma no era... I el Pier Paolo Pasolini publica ixa poesia, que no té pèrdua, que diu el següent. Bueno, així n'hi ha uns textos, este llibre vos el recomano, hi ha uns textos increïbles d'algunes de les intervencions del Daniel Convendit davant dels jutges, que són espectaculars, no? Bueno, després ja, quan vinga el debat, ja, diu, el teniu davant, diu, ahora los periodistas de todo el mundo, incluidos los de las televisiones, os lamen, como aún se dice en lenguaje goliárdico, el culo. Jo no, queridos, és ahí el tens, no sé si la taula no el té, així n'hi han de sobre. Diu, jo no, queridos, sabeu que ell era un intel·lectual pròxim al Partit Comunista Italià, tenéis cara de niños de papá. Os odio como odio a vuestros papás. Buena raza no miente, tenéis la misma mirada hostil. Sois asustadizos, inseguros, desesperados, estupendo. Pero también sabéis ser prepotentes, chantajistas, seguros y descarados. Prerrogativas pequeño-burguesas, queridos. Cuando ayer, en Valle Julia, una de las localidades ya no habían hagut els moviments més durs dels estudiants italians contra les forces de policia. Os liasteis a golpes con los policías. Yo simpatizaba con los policías. Ojo que este es provocador, ¿eh? Yo simpatizaba con los policías, digo el cabrón, con perdón por mi lenguaje poco, ¿eh? Digo, porque los policías son hijos de los pobres. Vienen de periferias, ya sean campesinas o urbanas. En Vallejulia, ayer, se produjo un episodio de lucha de clases. Y vosotros, queridos, si bien estabais de la parte de la razón, erais los ricos. Cuidado, perquè aquest poema està ple de contradiccions en ell mateixa. Correcte o no? Eh? Vosaltres estàveu de part de la raó? Pues fica de part de la raó, tio. No, no. És que jo sé que vosaltres sou els picos i els policies són els pobres. Vist això, i molt ràpidament acabaré en tres conclusions. Primera, això són revoltes o són revolucions? Des del punt de vista històric, els historiadors, sobretot els que tenim una formació en la dècada dels 70, jo era massa xicotet en aquell moment, només tenia 13 anys i no m'interessaven aquests temes. Des del punt de vista dels historiadors, sobretot dels que ens formem en la dècada dels 70, que tenim una mínima formació intel·lectual marxista, són molt restrictius en el tema de quan és una revolució. Una revolució político-social és quan una classe social diferent puja al poder desplaçant a una classe social anterior. La revolució francesa, la revolució xina, la revolució russa, no seria, en un període bastant breu de temps, no la transició de l'esclavisme al feudalisme, que això seria una altra qüestió, no? Ara bé, això no són revolucions, això són revoltes, correcte o no? Des del punt de vista de l'anàlisi que jo faig. Segona qüestió, França és conservadora o és progressista? França és molt conservadora. Mireu el que ha passat, i més en un context de creixement econòmic i de més o menys bon repartiment d'aquest creixement econòmic, on vas tu a tocar més nassos i a dir que si vas a implantar no sé què, perquè suposo que ja, tu ja parlaràs de les propostes d'aquesta gent. I tercera qüestió, per a què serveix en definitiva el maig del 68 francès? Una altra cosa és si haguérem analitzat la qüestió de Praga, la qüestió del socialisme de rostre humà. Que això a mi, des del punt de vista personal, perdoneu una anècdota, sí que me marca prou. És a dir, jo he llegit prou a Otacic, que era el ministre d'Economia d'Alexander Dubček, no? Perquè allò sí que és el primer pas de pegar-li garrotar al comunisme de tipus stalinista. Eh? Això sabeu per què serveix des del meu punt de vista, i en això acabe, me n'he passat un minut, demano disculpes, per a consolidar el capitalisme en Europa occidental. I ahí he acabat. Més no puc fer. No se mereix. Ja està, eh?
Bueno, pues professor, com vostè quiera. Arriba bé?
Sí, jo crec que sí. Bueno, después de esa magnífica contextualización histórica que ha hecho Santiago, entonces vamos a intentar ver un poquito. Todo el mayo francés es como intentar dibujar un paisaje muy complicado. Entonces se pueden pintar o los detalles, todo, intentar pintar todos los detalles, o se pueden simplemente hacer como un par de trazos, y entonces con esos dos trazos intentar dibujar todo el paisaje, al menos que sea reconocible, ¿no? Entonces, yo voy a empezar poniendo el acento en una contextualización. Tú has hecho la contextualización histórica y social, pero vamos a poner el acento en un aspecto del contexto social. El aspecto que yo quiero resaltar es la brecha generacional. Si hacemos una resta sencilla, pues entre 68 y 45 van 23 años, ¿no? Y eso significa que incluso los alumnos de último curso en ese momento tenían 23 años y ninguno de ellos todos ellos habían nacido ya después de la Segunda Guerra Mundial. Eso significa mucho porque lo que vamos a decir ahora era mucho más intenso en Estados Unidos que en Francia. Esa brecha generacional donde se notaba de verdad es en Estados Unidos. Y lo que se sentía era sobre todo lo que sentían los jóvenes era un rechazo de los estereotipos, de los patrones, de los modelos, que los padres, que no habían tenido la oportunidad de desarrollarlos en sí mismos, lo que ellos hubieran querido ser, porque eran un poco biografías frustradas por la guerra, entonces eso que quisieron que fueran sus hijos. Eso era muy intenso en Francia, en Estados Unidos. Pero en Francia tuvo unos ingredientes especiales, que intentaremos ver cuáles eran, y que hizo diferente que lo que sucedió en Estados Unidos de lo que sucedería en Francia. En Estados Unidos hubo un movimiento contracultural, y sin embargo, pues en Francia hemos visto que hay una revolución o una revuelta, como dice, un conjunto de revueltas, como dice Santiago. Esas dos imágenes de abajo, un poco una sería la de Estados Unidos y la otra sería la de Francia, ¿no? Es que hay una diferencia entre el flower power de Estados Unidos y lo que pasaría en Francia, que es algo como más intenso, ¿no? Vamos a ver qué ingredientes tiene esa intensidad. Bien, ese conflicto generacional, esa brecha generacional, ese no querer dar cumplimiento a los estereotipos que les proponían, a los patrones que le proponía una generación a la otra, tiene un soporte conceptual muy importante en Jean-Paul Sartre. Y por eso Jean-Paul Sartre, de alguna manera, es uno de los dos apoyos, ya veremos cuál es el otro, que tiene la revolución. Entonces, vamos a intentarlo hacerlo muy sencillito, por eso decía lo de los trazos. Tenemos como dos postulados. Jean-Paul Sartre habla de formas de ser. Bueno, ese tema es un tema clásico en filosofía, pero es intuitivo que no es la misma forma de ser la de una piedra que la de una persona, ¿no? Entonces, para referirse a lo primero, pues se habla, pues, del ser en sí, que es un ser redondo, inmutable. Y para hablar del ser humano, que para entender la filosofía de Sartre y de Heidegger también, siempre están hablando al final del ser humano, y si no se ve eso, no se entiende nada de lo que dicen, porque dicen, ¿de qué están hablando? Entonces dice, el ser humano es un ser para sí, ¿no? Es un ser para sí, eso se recoge un tema de la fenomenología, ¿no? Que es que la conciencia es intencional y se dirige hacia algo, ¿no? Pues en el ser humano también se dirige hacia sí mismo, ¿no? Y entonces lo que hay en ese primer punto, lo que se postula es la libertad de la conciencia, ¿no? La conciencia es libre para dirigirse, para dirigir su intención hacia un punto, ¿no? El segundo postulado sería de que, como no hay el existencialismo de Sartre, es un existencialismo ateo, ¿no? Y entonces dice, no hay un artesano del mundo, platónico, por ejemplo, ¿no? El demiurgo platónico, no hay Dios, ¿no? Entonces, si no hay un artesano del mundo, no hay un modelador que produce un modelo, no hay una naturaleza humana esencial, no hay una naturaleza humana determinante que se corresponda con una naturaleza humana predefinida. Por lo tanto, no hay modelos, no hay patrones y no hay estereotipos. Juntando los dos postulados, resulta justamente lo que están necesitando esa generación. Dice, hay una libertad para elegir el modo propio de vivir. No necesito, porque no hay modelo, no necesito seguir modelos, y como mi conciencia además es libre, puedo elegir mi propio modelo. Por supuesto, eso tiene una contrapartida, que ahora veremos eso cómo se expresa. La libertad tiene, cuando uno no tiene modelo, pues también está un poco perdido, ¿no? Entonces ahí salen todos esos temas de la angustia, la náusea, el de la nada a la nada, ¿no? Bien, pues lo que quería destacar de aquí es que ese pensamiento de Sartre es un soporte conceptual magnífico para las necesidades que tenía el movimiento en ese momento. Y vosotros podéis decir, bueno, y la gente, los jóvenes, ¿cómo iban a hacerse ese planteamiento? No, bueno, por supuesto, es el ser y la nada, es el libro antiguo ya para entonces, que es de 1943, que había escrito Sartre. También es verdad que los estudiantes de entonces leían más que ahora, ¿no? Y algunos de ellos habrían leído el ser y la nada. Pero también es verdad que todo ese pensamiento estaba expresado en una narrativa, que podemos decir una narrativa existencialista, que tenía teatro, tenía películas, y tenía novelas sobre todo, ¿no? Entonces, en el teatro, por ejemplo, la gente había leído Las moscas, la gente había leído La náusea, la gente había leído La peste de Albert Camus, ¿no?, que es otro de los autores. Y entonces sí que había una forma de vivir existencialista, que eso y la gente tenía referentes, tenía modelos, y de tal manera que también es verdad que se acaba creando otro estereotipo, que es la forma de ser existencialista. El cine también era un elemento muy importante. Es más fácil ir al cine que leer libros, aunque entonces ya digo que se leían muchos libros. De las muchas películas que iban dando esa forma de pensar, ¿no? Yo he seleccionado dos. Una es El séptimo sello, que es ya entonces tenía unos años, era del 57, pero da ese ambiente de planteamiento de problemas existenciales. En el caso del séptimo sello, pues era la ansiedad existencial ante el problema de la muerte, ¿no? Y al final la película pues acaba con la aceptación de la muerte. Y he puesto otra, porque de la que se habla mucho estos días, porque justamente se cumplen 50 años de esa película, que la gente la tenemos como si fuera más reciente, porque es una película que sigue como muy muy, muy actual, ¿no? Que es 2001, Odisea en el espacio, que es del 68, tiene ahora 50 años. Ahí tiene como dos, tiene muchas lecturas, pero al menos tiene un par de ellas, que son, dice, ¿quiénes somos? ¿Estamos solos en la inmensidad del universo?, ¿no? Esa es una pregunta. Pero otra pregunta, que es con la que voy a introducir al otro autor, que yo creo que es autor de referencia para el movimiento del 68, es el tema de la tecnología, ¿no? ¿Hasta qué punto la tecnología es peligrosa?, ¿no? Y entonces ahí pues salen una serie de temas, la tecnocracia, el poder de los expertos, y ya un matiz, que ese ya es muy del 68, es los expertos al servicio de la clase dirigente. Ese va a ser un tema fundamental en el mayo del 68. Y con eso damos pie al otro autor, que yo creo que con esos dos autores vemos un poco el ambiente ese del movimiento. Bien, el movimiento empieza de una manera y va, según van pasando los días. La verdad es que en YouTube hay un montón de vídeos, horas de grabación en la que se ve cuáles eran los debates que se tenían allí en aquellos momentos. Y se ve que incluso hay como un cambio de los primeros días, desde el 10 de mayo hasta el final de los días de junio. Se ve cómo va evolucionando y se ve como de ese planteamiento más bien, diría yo, existencialista, que es más de los estudiantes, se va pasando a un planteamiento mucho más de los trabajadores, ¿no? Cuando los estudiantes buscan la alianza con los trabajadores, empiezan a salir otros temas, y el tema que sale sobre todo es un tema muy muy de Marcuse, ¿no? Que es la sociedad industrial, ¿no?, y cuál es la racionalidad ligada, vinculada con la sociedad industrial. A eso le llama Marcuse la racionalidad técnico-instrumental. ¿Instrumental por qué? Porque está orientada a medios y no a fines, ¿no? Es el cómo hacer mejor las cosas para alcanzar un fin sin preocuparse tanto de buscar ese fin, sino de buscar esos medios, ¿no? Y eso dice Marcuse que es típico de la sociedad industrial. Entonces en Marcuse tenemos ahí un tema que sí que se puede introducir aquí o que se podía haber introducido al principio. De hecho, es antiguo ya en ese momento, es de 1955, pero es un libro que es Eros y civilización, ¿no? Eros y civilización es un libro que retoma temas del psicoanálisis, temas de Freud, ¿no?, y habla de la represión, ¿no? Freud dice que tiene que haber una represión en todas las sociedades para que funcione, aquello no sea un desastre. Tiene que haber un contacto con la realidad, una toma de contacto con la realidad, es el principio de realidad, que se superpone al principio del placer y es lo que hace que la sociedad funcione. Tiene que haber esa coacción que la da el chocar con la realidad, ¿no? Freud habla del malestar en la cultura, necesario, porque esa represión es necesaria. Marcuse dice que no, que lo que hay es en la sociedad industrial hay un sobrante, lo que llame la represión sobrante, ¿no?, y que hay un exceso. Que se pasa, ¿no? Luego, todo ese exceso de represión hay que eliminarlo. Ese libro sí que lo llevaban los estudiantes bajo el brazo, casi todos, Héroes y Civilización, porque quedaba además muy bien llevarlo, ¿no? Pero tiene otro, que es del 64, más próximo, que es El hombre unidimensional, ¿no? Y El hombre unidimensional sí que entra de lleno en ese tema de la racionalidad técnico-instrumental. Y eso viene al caso de todos esos debates, porque al final esa crítica a la racionalidad técnico-instrumental es sentida por los trabajadores como que la sociedad industrial estaba teniéndoles como una falta de respeto, ¿no? Ellos sentían tenían un sentimiento de indignidad, de que la sociedad les faltaba al respeto. ¿Por cuál vía? Por la vía de los salarios bajos. Ellos tenían una conciencia clarísima, y eso se ve en todos los debates, de que estaban cobrando mucho menos, aunque la palabra plusvalía no aparecía en los debates, no sé por qué, pero tenían la conciencia de estar cobrando mucho menos de lo que el desarrollo económico, que como dice Santiago, había sido muy importante, aunque ese año justo estaba habiendo problemas de paro y tal. Sin embargo, todos esos años, desde el 45 hasta el 67, pongamos 66, habían sido años muy buenos. Y ellos, los trabajadores, tenían... Eso se habló muchísimo en esos días, y se hablaba también de esa falta de respeto, de esa indignidad, las otras dos palabras, triunfar. Y entonces, ya en el año 72, tenemos un libro, una forma diferente de enfocar los problemas, que va a triunfar, que va a ser la que que todavía ahora es fundamental. En el año 72 se escribe Los límites del crecimiento, ¿no? Entonces ya estamos pasando del problema de la lucha de clases, que había sido el problema fundamental de ese existencialismo marxista, ¿no? Que luego en Marx incluso se vuelve marxismo existencializado, porque pone el acento en el marxismo, en el caso de Sartre. En el año 72 ya los problemas no van a ser los de ese sujeto cartesiano todavía que piensa, ¿no? Ese sujeto que genera un pensamiento antrópico, sino que va a volverse el pensamiento biocéntrico, incluso misantrópico a veces, que es la preocupación no es el hombre, sino va a ser el planeta y la relación del hombre con el planeta. Y a partir de ahí, de los años 70, va a haber toda una reflexión, y si una palabra... si el movimiento del 68 tenía ese pacifismo, tenía sobre todo esa lucha de clases, tenía ese igualitarismo, a partir del 68 el acento va a estar puesto en la ecología, en la relación del hombre con el planeta. Y eso es un poco lo que quería decir. Tenía un punto, ¿cuál era la utopía? Si habría que definir de alguna manera esa utopía, yo la definiría así, malamente, como seres libres para desarrollar su propio proyecto existencial en una sociedad sin clases. Esa podría ser la utopía que buscaba el mayo del 68.
Muchas gracias. La palabra ahora, y bueno, le pases el favor. Sí.
Bé, bona nit i moltes gràcies per haver-me convidat. Bé, els companys de la taula, a hores d'ara, ja ens han assabentat el que va estar el maig del 68 a París. Aquella cosa ens semblava tremenda, els espanyols. Va estar com una soberana bofetada en els morros de tots aquells espanyols que d'una o una altra manera anàvem rebent informacions procedents d'allà que naturalment tenien alguna cosa que veure, però no molta, perquè els mitjans de comunicació per una banda i en el que feia a la premsa escrita se tractava de la red de diaris del movimiento, la red de Radio Nacional d'Espanya, que era la única ràdio que hi havia, que donaven les informacions tal qual els pareixia que podien estar digerits per la societat espanyola. I per tindre una idea de quina estaria la violència d'aquella bofetada, pensem quina classe de societat hi havia, era la societat espanyola, perquè el règim que ens governava era tan brutal com qualsevol dels que són del mateix caire. Bé, una pinzelladeta només per tal de entendre, vosaltres, i em permetireu, us tuteja, sou gent molt jove, molt, però altres no ho són tant. Bé, penseu els espanyols d'aquella època, per exemple, pel que feia a les dones. Les dones, casades i amb fills o no, depenien l'autoritat del marit. I fins i tot, per coses tan senzilles com comprar una nevera per mantenir fresquet el menjar o obrir un compte corrent al banc, quasi necessitava l'autoritat del marit, que firmaria inclús per permetre a les dones respirar. I ni en parlaré si en una llicència el cos li demanava a la dona una relació íntima amb algun home que no fos el seu. Podia morir a mans l'agraviat, per la qual cosa li podria caure a l'agraviador alguna multa o no. Mentre a París s'empenyaven en ser raonables i demanaven l'impossible i trobaven la platja davall els adoquins, en la societat francesa i la espanyola hi havia una distància sideral, i aquells que aleshores encara érem joves, alguns, ens adonaven una miserable realitat d'un règim dictatorial i que és pitjor condenats a seguir aquell estat de coses fins que arribara la mort del generalíssimo i després què era la pregunta del milió. Tot allò no estava un conte sinó una realitat majúscula. Érem espardalitzats pel que estava ocorrent a París mentre se n'adonàvem lo miserable d'aquella situació dintre les fronteres espanyoles. De manera que prendríem llavors consciència, no tots, però alguns sí, que algo calia fer i ho van provar. En març del 68, aquest servidor comptava amb 34 anys d'edat i gaudia una gran curiositat que mai, afortunadament, no me va abandonar. Donada havia conegut ja el que era la ràdio i donat a Vila-real no gaudíem ningú en altaveu per contar el que ocorria. També, perquè sí que va haver alguna emissora abans, però era allò de les emissores del movimiento també, i que en un moment donat van desaparèixer i ja està. De modo que algun loco li va quedar de totes aquelles coses que vam anar assabentant-nos del maig del 68, el que ens va quedar va ser aquella amargor, aquella coseta de sentir-nos uns éssers absolutament menuts, xicotets, desgraciats, que no teníem ninguna cosa a veure en aquella gent que era capaç des de les universitats franceses de moure aquell Cristo que havien muntat allà, no? Bé, de manera que, com que no sabíem per on sortir-ne i alguna cosa calia fer, se me va ocorrir intentar la instal·lació d'una emissora de ràdio i disposada des d'aquell moment a fer ruïdo i a fer una sèrie de coses que després ens assabentaríem que en realitat no es podia fer, vull dir, en intentar eixir d'una ràdio que estava a dominar per el Ministeri d'Informació i Turisme i al front d'aquell, el senyor Fraga, que alguna memòria vos ha arribat també a vosaltres d'ell, alguna cosa ha quedat, i aleshores la informació era assumpte particular del sistema polític, perquè només Ràdio Nacional d'Espanya podia fer informatius i tota la resta d'emissores que no foren les oficials del sistema no podien fer ninguna informació, només tenien la possibilitat de donar allò que dien el diari Hablado de Ràdio Nacional o el Parte, al més dir el Parte. Aleshores, totes les emissores que no foren tenien que connectar també en Ràdio Nacional. Per tant, quina informació arribava? Bueno, ja ho podeu suposar. La informació que arribava, i en arribar el maig del 68, tot allò va estar degudament arregladet perquè els espanyols reveren allò. Bueno, també cal dir, i és una cosa que algun dia algú per si mateix els ho haurà agraït, la existència d'allò que diuen Ràdio Pirenaica, que suposo que vos sonarà d'alguna cosa, i molta gent estàvem al tanto del que passava pel món en aquella audiència que a altes hores de la nit i molt baixet escoltàvem aquelles coses que ens contaven. Evidentment, no totes aquelles coses que ens arribaven eren verdes d'una cosa que no era la que tocava. Però bueno, ahir vaig tindre personalment una anècdota de lo més interessant, perquè el delegat d'Informació i Turisme era un senyor de Castelló, un tio de Luis Herrero, que alguns el recordareu, i bueno, a partir de tot allò que cada dia jo portava la paperassa i me la sellaven, de pronte me contava que no podia ser perquè resulta que pretenia enganyar-lo, i no pretenia enganyar-lo, no, t'enganyava tots els dies, però és que no me dones ninguna altra possibilitat. Bé, i vam anar tenint entrebancs, cada dia jo me entrava un poquet més i cada dia ell s'enfadava també més. Bueno, un dia se va enfadar molt, i en anar a portar-li el paper me diu que va a tancar la emissora i va tancar la emissora i la va tancar i ja està, anava a tancar. Bueno, pues tu mateixa, què han de fer? Pues ja me diràs alguna cosa. I quan jo ja me n'anava, me crida, espera, i jo espero. I me diu, escolta'm, que mira, tu havies de fer, no sé, un poc més de bonança. Vale, pues ho puc intentar i no te tancaré. Mira, farem una cosa. aquell senyor era de l'Opus. Farem una cosa. Mira, jo te deixe que tu te n'entres un poc més per ahí amb una condició. I és? Pues mira, ahí en una muntanyeta que n'hi ha al costat segon, l'Opus té un edifici, van a fer les conferències durant tota una setmana, i tu me podries acompanyar. Si tu me acompanyes, jo te permetré segon què, i si no m'acompanyes, no.
Volíem fitxar-te.
Sí, què li dic? Què li dic? I quan m'ho anem, diu, demà, a quina hora? Doncs pues ja passaràs per mi. Fins ahir. Ja eren capaços d'arribar a tot això. Des d'aquesta perspectiva, des d'aquesta societat que era l'espanyola, des d'aquella mentalitat i aquelles males bèsties que ens manaven perquè és el que eren. Bueno, el que estava ocorrent allà era molt grandiós, però els efectes que així vam rebre se van quedar. I després vos puc dir, per exemple, que totes aquelles coses que allà s'estaven produint ara, més tard, tal vegada, podrien produir-se així, com a... Bueno, les coses són com són, i unes se poden evitar i unes altres no les poden evitar. De manera que en aquella emissora que teníem, este poble que tenim, vam anar pensant en que calia guanyar terreny. Vam anar terreny, també la dictadura havia anat atemperant-se un poquet i alguna coseta se podia fer. Bé, vam anar creixent fins al punt de que un dia vam pensar que sí, hi havia gent que eixia al carrer a fer ruïdo, nosaltres tal vegada també podríem fer ruïdo perquè teníem la maquineta de fer ruïdo i la podríem utilitzar. I alguna cosa que ja coneixereu, encara que insistís en els de ser més joves, la Nacional 340 creuava tot el poble, d'una punta a l'altra. Allí, atropellats, van morir 86 conciutadans nostres, sense que ningú movera un dit. Cada vegada que els alcaldes, un alcalde rere l'altre, anava a demanar que, per favor, que això, que el tragueren del mig del poble, li donaven llargues i ja està. I un dia vam decidir que, donar que teníem a les mans una eina com nada menys que la ràdio, vam decidir que ja n'hi havia prou, vam obrir els micròfonos i vam sol·licitar a la gent de Vila-real que tots aquell dia, aquella hora, ocuparen tota aquella carretera per dins del poble per tal de taponar tot allò. El tapó va arribar a segon, vull dir que la cosa tenia gràcia. Van enviar uns pobres desgraciats, me referisc allò dels policies aquells que van dur en les furgones i els van tindre no sé quantes hores allà dins perquè ells queden d'allí rabiosos i com cal. El que no comptaven és que la gent va ocupar tot allò acompanyats de montons d'atobons preparats allí perquè quan vindrien d'aquelles. I allí se va muntar un Cristo, però absolutament formidable, tan formidable que mesos després, va a començar a construir-se la cosa aquella de la carretera per fora de la Real. Molt bé, vull dir, allò, o això que aquella gent se moria a aquella carretera, va deixar d'ocórrer, I alguna cosa tenia que veure en el maig del 68? Evidentment que sí, clar que sí, clar que sí. Només era un exemple. Me queda molt de temps? No. Volia contar-vos unes altres coses, però me dius quina?
5 minuts
només. Molt bé. Això vol dir que quan me van parlar de la idea de col·laborar en aquesta meravella que en aquesta meravella m'estic referint al fet de que estem reunits, estem xerrant d'aquelles coses nostres, m'ha escoltat d'una manera absolutament embobada, diria jo, l'altre que ens han fet una idea molt guapa de què va significar allò. Jo havia vingut només per tal de veure quina havia estat la incidència en aquella societat espanyola, cosa que jo no m'atrevisc a dir, però el que sí que és de veres que allò parar no va parar. Certament, el país, i a pesar del el país a partir dels anys 60, ja ho sabeu, que des del punt de vista del que era, diguem, un major benestar per allò de l'aparició de l'indústria i el cotxe i els 600 que antes estàvem referint, totes aquelles coses, allò ho van anar ablanant un poc, però ja se notava. M'atreveria a dir, tal vegada siga excessiu, que el maig del 68 va portar moltes coses i molt importants, entre elles la idea del triomf rodó del capitalisme, mentre que el comunisme ahir va començar a morir-se, i suposo que en això estarem més o menys d'acord tots. De manera que moltes gràcies per haver escoltat allò que entenc que des de la meva perspectiva periodística podia oferir avui, i fins una altra, si ens plau, els organitzadors. Moltes gràcies.
Volia matisar una qüestió que, com anava tan de pressa, se m'ha oblidat, i és el paper de Gaulle. De Gaulle era un personatge que era realment apreciat pels francesos, no? Ell havia procurat mantenir durant la primavera del 68 un perfil baix, li havia encomanat tot el tema a Pompidou, però que a finals de maig ell se pronuncia molt clarament i diu una frase que explica molt bé com i de quina manera se separaran el moviment estudiantil i el moviment obrer. I la frase és més o menys aquesta, Reforme, oui, Chien-li, non, jamais. Vull dir, per als que sou d'anglès, que sou molt jovenells, no? Així, tot això hi ha molt majors, menys Juan i jo, Entonces, és reforma, sí. Chien-li és una forma antiga de dir en francès el gos dins del llit, cagar-se en el llit. Cagar-se en el llit, que és el que esteu fent els estudiants ahir damunt, que vos donem la societat del benestar, vos pixeu fora, no? Diu, això no, mai en la vida. I què és el que fan? Reben ordres, els ministres, de dir, pactem en els sindicats. Què volen, una pujar del 18%, del 12%, del 6%? Concediu-la. Però, què va passar després? Que la inflació va ser tan forta que es va menjar ràpidament, en un parell d'anys es va menjar tot el que havien aconseguit els sindicats francesos a través d'aquest moviment que ells, diguem, d'una forma més o menys oportunista, havien. És a dir, res a veure en l'autogestió o res a veure en l'ocupació de fàbriques i gestionar-les conforme pretenia Dubček en Txecoslovàquia. Això era l'únic que volia dir.
Bueno, pues, muchas gracias. La verdad es que ha sigut, y yo donaré les gràcies a don Juan, perquè
donar ese testimoni, pues la veritat és que jo no ho sabia. Jo sabia que a mi no me deixaven creuar la carretera, però no sabia per què. Bueno, sí, perquè passaven, que era perillosa, però no sabia ni que havia mort tanta gent, ni tampoc sabia que s'havia fet una manifestació allí per parar. No tenia ni idea, no sé on estaria jo. Des de luego en una tobono. En una tobono seria molt jove. Bueno, ahora obrim un torn de paraula. El professor Méndez de Vigo. A ver.
Bien, buenas tardes. Vamos a ver, el esquema ha sido muy interesante y favorable. Ahora, yo no sé por dónde empezar. Voy a empezar diciendo simplemente una cosa. El Mayo francés existió en España. Lo que pasa es que vino después. Vino después. Hay que recordar que en la década de los 60 es cuando se monta Comisiones Obreras. ¿Vale? En segundo lugar, por ir por partes. Santi, has hecho un esquema muy interesante, pero yo quiero profundizar sobre algo. El Mayo francés no empieza en Francia. El Mayo francés no empieza en Francia.
Estoy de acuerdo, sí.
Has hecho la contextualización mundial muy interesante. Es decir, Francia es derrotada en Tien Bien Phu, no se va porque quiere, es derrotada por el Vietcong. En segundo lugar, esa derrota supone que Estados Unidos se implique en una guerra imperialista. No se ha hablado del movimiento antiguerra que fue fundamental en Estados Unidos. Vale. Para mí el Mayo empieza en Praga. Ahí sí que te doy la razón. Empieza en Praga con la sustitución de Novotny, con la entrada de Duchet, con toda la reforma que existe. Y lo que también tengo que decir es que fue una revolución en contra del stalinismo. En contra, y lo que pedían los obreros de Checoslovaquia era la autogestión, lo mismo que pedían en Hungría en el 56 y lo mismo que pidieron luego en el 80 en Polonia. Otra cosa es lo que pasó después de Polonia, ¿vale? Y la destrucción de Yugoslavia por parte del Fondo Monetario Internacional y todo lo que eso supuso. En cuanto a la filosofía, hay una derrota y la derrota se ve en la filosofía, ¿vale? Los maoístas se convierten en los nuevos filósofos, defendiendo a rajatabla el capitalismo. En España tenemos un caso muy concreto, que pasó de ser un gran pensador. El mejor libro sobre Spinoza lo hizo él y lo ha acabado en Libertad Digital y defendiendo el sionismo, ¿vale? O sea, es que en fin, es que el proceso es el mismo, es el proceso más o menos el mismo. No, pero en la filosofía francesa es derrotada. Se mata al padre. En los 60, a finales de los 60, se mata al padre. ¿Quién es el padre? Jean-Paul Sartre. Entonces, ¿qué aparece? El sujeto histórico no existe. ¿Eso quién lo dice? Eso lo dice un pensador del Partido Comunista Francés, que proviene del estalinismo, que es Luis Althusser, ¿vale? Entonces, está claro que el filósofo fundamental de toda esa época es Marcuse. Yo lo tengo muy claro, y todo lo que supuso, y además fue el que más influyó en la década de los 70 en España, con las dos obras que has planteado. Los debates en la universidad sobre el hombre unidimensional fueron muy fuertes. Entonces, para terminar, el Mayo francés, yo entré en la universidad en el 69. ¿Qué pasaba en el 69? Consejo de Guerra de Burgos. ¿Qué pasaba en aquella época en Villarreal? A mí no se me olvida nunca, porque además tuve a los profesores. Se depuró todo el Instituto Francisco Rival, Francis Tárrega. Yo estaba en la universidad en ese momento y un compañero de ese instituto, profesor de historia, acabó suicidándose. ¿Vale?
Sí, sí.
Dos o tres años, es lo que quiero decir. Ya sé que no tiene nada que ver, pero que todo el proceso, del mayo del 68 se venía pasando por aquí. Aquí en el Instituto Francesc Tàrrega había un cine de arte ensayo. Yo vi ahí una gran película que era, aquello fue un choque que no se ha vuelto a ver más, esa película.
El Cineforum, que...
Sí, la película era Marasade.
Sí.
Jo volia dir un parell de coses sobre el que va passar a principi de la dècada dels 70, que Enrique és testic perquè era professor. Jo he escrit un article en el llibre de la commemoració del 50 aniversari de l'Institut que conta tot allò i que m'he passat hores parlant amb la gent de Barcelona, parlant amb Gonzalo Zaragoza, vaig parlar també amb ell, etc. Jo crec que allí pots traure alguna cosa. L'altra cosa és que jo no estic d'acord amb tu que allò començara a Praga. Jo crec que allò va començar a Alemanya, no? És a dir, el moviment estudiantil alemà havia sigut molt fort i havien començat a aparèixer grups fora del sistema i això, no? Però hi ha una cosa en la qual no s'ha insistit i és el tema sexe. Perdoneu, no? Ja sé que la meva secretària està mirant en els ulls, no? Però jo vull llegir un interrogatori que li fa a com ben dit el comitè de disciplina. Diu, el 22 de març a les 3 de la vespre, vostè estava en enter, i este tio era un provocador, i va preguntar al president del Consell que estava juzgant-lo, diu, no, diu, estava, no estava en enter. I diu, i on estava vostè? Diu, estava en ma casa, senyor president. Diu, i què feia vostè en sa casa a les 3 de la vespre? Diu, estava fent l'amor, senyor president, una cosa que probablement vostè no farà mai. Vull dir que la gent coneix, a sota les llambordes i a la platja, i coneix prohibir, i coneix tot allò, no? I n'hi ha una que no coneix, o almenys la gent és, perdoneu, però és que sóc molt, molt, molt bèstia, i sobretot contra la filosofia. Me corro, luego existo. Diu, no me corro, luego insisto. Vull dir... El tema de la llibertat sexual va ser molt, molt bèstia, mentre que així en Espanya estàvem a principi de cada mes, te recordes, el primer divendres de mes havíem d'anar a confessar-nos i a missa, Vull dir, una cosa que d'alguna manera no s'havia insistit, ningú dels tres, però...
I un paperet
com a que havia es complit.
Per justificar-ho.
Això d'aixina, no? Vull dir, però parleu vosaltres.
Aprofitant que tingui el micro...
Però està apagat,
No, no, però...
Apagat-me una.
No, estava
encès,
És que no te'n dono un martell.
Molt bé. Sí, no res, jo crec que el maig francès no va ser el principi, va ser el final. Va ser una conseqüència més que una causa. Crec que la dècada prodigiosa és anterior i que va lligada amb moltes coses. Per un costat, tot allò de... Van passar així d'Antonio Machín i Juanito Valderrama, pues van passar ja els Beatles, el rei, a Presley, a tota una sèrie de gent que ens arribava i que feia que tinguérem una altra mentalitat. Jo estic d'acord en que no és una revolució, és una revolta. Però és una revolta de les idees, del pensament i dels costums. Però que això ja venia d'abans, i fins i tot la mateixa Iglesia que tu dius, també des del 63, que va morir Joan XXIII, ja abans havia començat un canvi, i que Joan Pau VI va ser més bé un fre que un estímul. Entonces hi havia sí tota una sèrie de gent jove, de capellans jovens, la majoria dels quals després van deixar de ser-ho, perquè va haver una època que només volien casar-se els capellans, pues resulta que això ja venia donat. Me dona la impressió que el maig francès va ser conseqüència de tot el que havia anat passant abans de canvi de mentalitat. Així ja havia començat també aquest canvi de mentalitat. Jo crec que sí. Crec que però jo estava recordant, tu havies contat el gris per la vila, que diem nosaltres. Allò va ser molt important, però per exemple, en els altres els valencians és anterior. I ahir una sèrie de gent jove havia començat un moviment. Una altra gent jove dins de la Iglesia havia començat pues, a canviar el concepte de revista Fulla Parroquial per a tres coses, una mica més compromeses. I això sí, sempre sota la capa de l'Església. I en aquest cas, pues, jo recordo gent com el mateix bisbe Ponigol, que entorn a ell tenia una camareta prou important.
A mi me va traure d'uns quants moments molt complicats i me ho va resoldre ell personalment. Va posar firmes aquell espècie de municipal que hi havia allí, que dia per ací posa l'ari i per allà no, i en algun moment el va tindre que posar a ell.
Però en torn a ell tenia, per exemple, a mossèn Deig, que després va ser bisbe de Solsona, o a Josep Arnau, que...
Anton Deig, que després serà bisbe de Menorca...
De Menorca i de Solsona. Sí, va
molt bé. I que, per acabar un poquet d'això, Anton Deig Clotet, ja bisbe de Solsona, se va endur al seu promocionador, per dir-ho d'alguna manera, no?
Sí, a casa seua. Sí, Ponigol se li va morir en casa, sí, sí.
Que era la qualitat.
Que a més
la qualitat moral d'aquella gent.
En Tarancón era una espècie de punta de no dic de fletxa, però sí anaven obrint camí en la conferència episcopal, que estava molt per davant de lo que ara n'hi ha.
Algun dia també caldria esbrinar un poc la figura del cardenal Tarancón.
Sí.
Que no sé si s'ha fet o no, que tal vegada igual hi ha bona raó, això.
Entonces, tota aquesta gent, pues, jo crec que anaven un poc en contra del règim. Aquell passeig de capellans que va haver
sí que sí.
Per Barcelona, allò pues, era el 65-66.
El 67 va ser la caputxinada a Barcelona.
Sí, sí, o sigui que,
donaven suport.
Que dins de la Iglesia i fora de la Iglesia, dic la Iglesia perquè era el lloc on podies buscar aquest
sí,
club,
sí, sí,
perquè
sí.
Jo, per exemple, no vaig a missa, però reconec tota aquella gent, alguns a si mateix, l'Enrique Moliner,
sí, sí,
director
sí.
d'Hexàgono en aquell moment,
sí, sí,
pues,
sí, sí, sí.
També se'n va eixir i va ser pare. I en aquest cas, pues, Adelí Flors, n'hi havia tota una sèrie d'idees que ja venien d'abans i que en el 68 van esclatar i se van d'alguna manera assumir una mica més per la societat i va haver el canvi de mentalitat.
Jo
crec que més que un principi va ser una espècie de resum de coses que ja venien d'abans.
Sí, en cuanto a las alusiones, por alusiones, entonces Sartre, Althusser y Marcuse tienen un denominador común. Sartre es marxista existencialista. Marcuse es frankfurtiano marxista. Y Althusser es marxista estructuralista, ¿no? Y los tres son filosofías periclitadas, no por existencialista ni por frankfurtiano ni por estructuralistas, sino por marxistas.
Mireu, una anècdota sobre l'actuació de Raimon en la facultat de Madrid el 18 de maig. El concert havia d'acabar cantant la gent la Internacional. I sabeu què va passar? Bueno, el primer que Raimon conta, en alguna ocasió ho ha contat, és que ell el primer que volia saber és per on podia pegar a fugir, per on estava la porta de Nasser. No va acabar cantant la Internacional perquè ni el mateix Raimon se la sabia. I això ja és fort, No se la sabia ni ell. Però sí que va acabar amb una manifestació de 6.000 estudiants que se van adreçar cap al centre de Madrid i en els lemes que anaven cantant Espanya socialista, democràcia popular i abaix i abajo Franco en castellà. I allò se va acabar com el Rosari de l'Aurora, evidentment, no? Anys més tard, el mateix Raimon faria una cançó dedicada al 18 de maig que dia «I la ciutat era jove aquell 18 de maig, sí, la ciutat era jove aquell 18 de maig, que no oblidarem mai. Per unes quantes hores ens vàrem sentir lliures i qui ha sentit la llibertat té més forces per viure». El concepte de llibertat, lògicament, sí que vas començar a arrelar a partir dels fets de maig del 68, no?
i que evidentment venia d'abans, eh? Anècdotes per a que se sàpiga, eh?
Un tema que... Ah, me toca o no? Sí.
Sí,
no, que un tema que no l'heu tocat perquè no és massa polític ni filosòfic, però jo crec que també té a veure amb el maig del 68, cada un vam néixer l'any que vam néixer, no? Si no, anem a presumir de més vell i més joves, però jo sí que recordo, si jo l'any 68, pues, tenia el maig del 68, tenia 11 anys, és igual, però jo sí, crec que me va influir al cap de 3 o 4 anys en el look, en la moda, perquè veies els que, no, els joves d'aquella època, no sé si venia de França o de, com ha dit antes Josep, els Beatles i tal, no? Pues, què passa? Que si passaves d'anar en pantaló curt, en minisort, perquè era qüestió de l'economia, per estalviar tela, les mares mos feien un pantalonet que quasi s'eixia el calçotet per allà dalt, que les cuixes les teníem morades en hivern quan anàvem a escola o a l'institut, i clar, jo entre 13 o 14 anys li diria a ma mare, mare, que ja van tots, clar, jo com era xicotet vaig ser quasi l'últim de la classe que vam ficar pantaló llarg, i mare, que ja m'eixen els pèls i tal, i ma mare va dir, no, que és rubiet i no se noten. I jo per això ho dic, jo l'experiència va ser passar d'anar a l'institut en pantaló curt a comprar-me i a fer-me uns pantalons de campana, però campana exagerada, i unes sabates de plataforma, i deixar-me el pèl llarg en senyal de protesta per totes les coses que havíem anat bevent dels que tenien 3 o 4 anys més que nosaltres, en la moda, en la música, els costums, jo crec que va influir moltíssim. És a dir, que la nostra generació i la dels nostres pares no tenen res que veure en la forma ja de vida, i ahir va haver un trencament que a més va arribar tard, no? Però va arribar a poc a poc, en les idees, però també en el look i els costums.
Jo volia trasladar una pregunta a la mesa i era, i esto más para usted, profesor Montanís, ¿por qué se utiliza el término trabajador y no proletariado, no? Porque al final, si en esa dialéctica burguesía...
Porque ya hay una voluntad de separarse del marxismo clásico.
Esa es la razón por la cual ellos no utilizan, ¿no?
Sí, yo lo único era que la forma en la que he definido un poco la utopía, pues tenía dos partes, ¿no? Una era la de libertad para liberarse de estereotipos y otra es la sociedad sin clases. Entonces, preguntarse ahora por si esa utopía ha triunfado es preguntarse si siguen existiendo patrones, modelos, estereotipos, que sí que la respuesta parece evidente.
Warren Buffett dice que sí, ¿no? Que sigue habiendo una lucha de clases.
Más que
nosotros estamos ganando.
Y sí, y que eso dice eso.
Sí, se ha modificado en algo la sociedad sin clases. Si las clases se han aproximado, se han distanciado, esas serían las preguntas que habría un poco que responder.
No, que iría un poco por ahí, ¿no? Muy bien. ¿Tiene alguna pregunta más ustedes? Sí.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Quería comentar un dato que nos ha comentado, y es que en París, en mayo del 68, De Gaulle se fue a Alemania y puede ser que pidió ayuda al ejército alemán. Entonces estuvo un día o dos fuera de Francia. Es un tema que nos ha comentado, que es...
Él va a decir que se había ido a Rumanía, pero seguramente se van a ir a Alemania.
No, se va. Sí.
Se van a Alemania, sí, es verdad.
Después una otra cosa, en lo que ha dicho el chico este de la sociedad española, ahora hablará en París justament en el maig de 68 i jo estava també. I pot contar el que va passar allí en París, en la ciutat. I anant a veure els cosins germans meus a França, jo me vas donar compte, era el meu cosí en un pantaló de campana escoltant música que així no s'escolta.
De Pink Floyd.
Jo flipava, jo dic, això què és? I clar, París que no, però influís. No és una revolta, però hi ha una revolució de pensament a esta gent, a nosaltres, després, perquè clar, jo pense quasi més com Sartre de marxista que d'una altra forma, encara que jo així me confessava, saps? Jo anava a confessar-me també, però veia el meu cosí i diu, això què és? Totalment diferent que a Espanya és el que se veia. Entonces, podem parlar d'un testimoni perquè tu vas estar en França justament i per això van tornar a Espanya, per lo que està passant en París exactament.
Tindré la paraula, però aprofito este moment en el sentit de que jo estava en París, estava en una porteria de gent molt elevada, perquè com ja portava anys allí, me defendia bé en la llengua i tenia el meu fill que tenia entonces 2 anys, va néixer el 66. lo que toca anar a comprar ja menguava en els comerços, en desaparèixer les coses principals. El pa ja te'l donaven quan era el districte 16, que això també depèn on estigués ubicat en París. No és igual el 10 que el 16, vostès ho saben, no? Entonces me'n vaig anar a la Creu Roja, que era sòcia, i vaig preguntar que tenia un xiquet de 2 anys que què feia, que tenia els pares així en Espanya, si feia un viatge i deixava el xiquet. Me va dir, no se preocupi, perquè sent que té un menor no mai li faltarà l'alimentació. I mira que ja tinc problema perquè apleguen les cartes als meus pares. Jo dic, però tinc una senyora en l'immoble que el fill és un autocàrrec militar i me va dir, madame Aguirre, si tiene que mandar una carta a Francia, me la da, que viene mi hijo a comer, que se va con de gol, era de las contadas de gol, se van a Alemania y se la van a mandar desde Alemania. Un detall que això me va passar. I la carta als meus pares es va plegar en un membrete d'Alemanya. I se van quedar tots, i ja us ho vaig explicar. Després jo vaig tindre sort en el treball, el meu home igual, però a mi me feia el xiquet que veia jo que la llet no estava com anar a comprar. Em van dir, este Daniel Corbendit, que en octubre la revolta seria més forta, perquè estava i que seria més forta. Jo em vaig vindre de vacacions i al fin el vaig deixar amb els meus pares. Jo dic, sempre si la revolta és més forta, a dos que no el xiquet, claro, com a mare. El treball no ens va faltar, el moment tampoc, i les empreses que han anomenat de Renault i l'altre, no treballaven. Hi havia gent que estava pendent que si en Espanya s'havien comprat un apartament o el que fora i no podien enviar per correu, perquè quan enviaves els diners tenies la nòmina. I la nòmina tant del meu home com la meva, no sé, no sempre així, no? Només a mal, la deixem a dos i tres veïns, perquè no era tan bonic dir-ho, era passar-ho. Maig, juny i juliol, i me vaig quedar, després vaig tornar a França, però clar, jo tenia el fill així i vaig decidir que vindré a Espanya, que sempre me posarà, dic, no tinc ninguna cosa, però jo estava molt, molt a gust en França, molt bé. O sigui que, com me vaig anar l'any 60 o antes, i així en Espanya no era igual, no va anar per fer el passaport, però per fer social no li feien el passaport. Jo, aquestes coses a mi, i la prova és que d'avui se veu que me va sentir que la dona fa molt bé que se va
apuntar. Molt bé. Bueno, pues no res, donar-li les gràcies per el seu testimoni, perquè la veritat és que, bueno, pues, és veritat, no havien tingut l'oportunitat de tindre una persona que hagués estat allí, entonces, pues jo li doné... Sí, pues t'ho agraeix. Sí, bueno, també és veritat que una cosa que està...
Claro. Tenien històricament dins el cap la Comín, la comuna de París de 1871. Llavors, què és el que passava? A veure si ens trobem en una altra comissa. Però clar, torna contra el que fa, de gol se'n va a Alemanya. És que Alemanya en aquell moment és el país que té més tropes nord-americanes. És a dir, gran problema de fons és precisament la divisió d'Europa en dos blocs. I el bloc occidental capitalista s'ha de salvar com siga. Què vol dir això que quatre desarrapats estudiant rojos vagin tocant els nassos? Però sí que és veritat, és dir, durant tot l'estiu se va patir. Ara, esteu d'acord amb mi que França és molt més conservadora que París? Que França és molt més conservadora que París? La França rural és molt més durilla, eh?
Bueno, però això a mi em passa...
Entonces, lo que van a partir ara és que el marxisme va triomfar perquè
marxisme no ha triomfat per moltes coses i ara és molt complicat, que són les 9 menys 3 minuts. Es començar a parlar del marxisme perquè ha fracassat, és que jo què sé. Jo te podria dir que, per exemple, en l'anàlisi històric, pues això és un altre debat, vull dir, què vols que te diga? Vull dir, després estava llegint a Fontana i en alguns aspectes no ha fracassat el marxisme com a anàlisi, ara altres coses són altres coses. La gent què vol? La gent el que vol és futbol, professors, i desfiles militars, vale o no?
Senta, que tinguis esperit. Bueno, en el desfile militar de Santiago, en el desfile militar de Santiago, pues bueno, donar-li les gràcies per haver vingut, i nada, la próxima conferència serà el próximo 14 de junio, que con esa ya finalizaremos, y nada, dar las gracias a todos ustedes por estar aquí y hasta la próxima conferencia. Muchas gracias. Thank you.